Bona tarda, amb una estoneta de retard, però amb moltes ganes de tornar a posar fil a l'agulla de l'actualitat local, comarcal, nacional i internacional. Doncs els contertulis de l'Hora del Vermut. Ja sabeu, però, que el contertuli més important sou vosaltres, el que ens escolteu de casa vostra, que ens animeu, que ens suggeriu coses, que també ens critiqueu, que ens estireu les orelles o que ens feliciteu, perquè tota la vostra participació és benvinguda. Vull recordar avui una colla de gent botiguers que ens van escoltar en el programa que vam fer fa 15 dies sobre la realitat del comerç local. Algú volia estirar-nos les orelles càlidament per dir cap problema, ens truqueu i si no podeu participar perquè esteu treballant ens envieu doncs, un petit escrit, no el feu molt llarg, dient la vostra opinió. Es veu que això de que Falset és car, doncs hi ha gent que no hi està d'acord i em sembla molt bé que puguin discrepar del que es va dir aquí. Això vol dir dues coses. Primer, que ens escolten, no? I segona cosa, doncs, Rosa, que tenen ganes de dir-ne la seva, no?
Tant que sí.
Hola, Rosa.
Hola, hola. Avui estic tan al·lucinada i tan
és una dona feliç, rodejada d'homes de
senyors,
totes les edats i condicions.
Gairebé. Soleta davant amb cinc senyors.
Bé, anem a presentar els il·lustres contertulis. Tenim, en primer lloc, perquè em sembla que és qüestió de veterania, el senyor Lluís Simó. Hola, bona tarda, Lluís.
Hola, bona tarda.
Ja ens ha acompanyat altres vegades, en Lluís Simó.
Penso que és la quarta.
De Porrera, no?
De Porrera, sí.
Porrera. I ell participa en el Centre d'Estudis del Priorat, no?
També, vicepresident.
I avui ens havies de recordar dos esdeveniments importants per la comarca. Comencem pel d'avui. Què es fa aquesta tarda, Lluís?
Aquesta tarda se fa un homenatge a...
A Jaume Sabater. Qui l'organitza, l'homenatge?
El Consell Comarcal d'aquí de Falset, i se farà, si no recordo malament, a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, si bé, no m'equivoco, a l'església de
Lluà.
Lluà.
Sí.
Esteu tots convidats.
Naturalment.
Suposo que no cal presentar en Jaume Sabater, ja sabeu que és un home de pedra picada, aquests intel·lectuals que a base de formigueta a formigueta ha fet una colla de llibres. Tu, Agustí, que ets un lletre ferit, has llegit alguna cosa d'en Jaume Sabater?
Home, sí, tots els estudis històrics que ha fet.
Els dels llops i
sí,
bandolers.
Sí, i tant.
Té mèrit, no?
Home, penso que moltes vegades se diu, no? I jo penso que és cert que Catalunya, cada comarca té homes com ell, que remenen els arxius que els grans historiadors no remenen mai, i que dintre les petites històries de cada comarca se fa la suma d'aquestes fa la història real de Catalunya, sí. No? Una mica. Jo penso que Jaume Sabater, en aquest sentit, doncs és un d'aquests personatges que imprescindibles en una comarca.
I em sembla que serà un homenatge ben merescut, i a veure si podeu assistir, perquè esteu tots convidats. A mi em va impressionar fa anys, que quan va presentar aquell llibre sobre la Guerra Civil i la repressió franquista, que el va presentar aquí a la pista poliesportiva, sí. Hi havia molta gent, perquè a més aquest llibre era l'esforç també de molta gent, de testimonis orals, que li van explicar els esdeveniments de la guerra i dels anys de la repressió franquista. Doncs bé, ja ho sabeu. Però tenim un segon acte, no, Lluís?
Sí, la trobada de corals del Priorat a Porrera. A Porrera. Llavors, he fet aquí un petit per a no descuidar-me res.
Molt bé, Lluís, has portat els deures fets.
Just, clar, naturalment.
Sí, l'Agustí no? També els ha portat fets. Porta una fulleta petita que, no ho sé, deu estar condensant. Mini. Minimalista, eh?
Mini.
Digues. Això és la Bíblia, al costat de la d'ell. Sí. Bueno, vamos a ver, se van reunir el president de Porrera, de la Coral, és igual que sigui president o director, el que sigui, Porrera i el de Marçà. I van determinar que se tindrien de reunir amb l'os de més per poder fer una trobada de corals i poder cantar diverses corals. I se van trobar, van vindre, el de Falset, el de Bellmunt i el de Marroig, junt amb el de Porrera i el del Marçà, eren 5 per poder-lo fer. Llavors, se farà aquesta el 4 de maig d'aquest any, naturalment, en la iglesia, no en el casal, com diu la propaganda, sinó en la iglesia.
Per tant, el cartell s'ha de rectificar.
S'ha de rectificar. A les 7 de la tarda, allà a Porrera.
Molt bé.
Llavors, hem determinat... els directors de la coral, que és el que m'han dit, suposo que és correcte, en Bellmunt vindrà el Jordi Vilà, a Falset Albert Galcerà, a Marçà Georgina Gironès, però em penso que no pot vindre perquè està molt avançada en la seva estat de gestació, i lo substitueix el de Porrera, que és Joan Carles Blanc. I a Marroig ve Joan Sant Miquel. Si no hi ha error, són aquests els que venen. Llavors, en la iglesia de Porrera, com se farà? Se farà, s'interpretarà 3 cançons en solitari cada una de les 5, no? Després, la darrera actuació se farà la 5 al mateix temps, també tres cançons. I possiblement la última de totes serà la senyera. Molt el canto bé. De la senyera. I els que estan dintre dels components de la coral assistiran a un pica-pica en el casal de Porrera.
Pica-pica sempre va bé, eh?
Sempre va bé. I després, dintre de tot això, com hem passat per els cellers de Porrera, pues han donat botelles de vi i farem una sèrie de loptes i tires d'això per poder rifar i treure uns diners per a la coral.
Molt bé.
Perquè, clar, si anem a l'església no podem cobrar entrada. En canvi, d'aquesta manera, pues, regalarem.
És a dir, accés gratuït i la gent pot participar, pot col·laborar adquirint uns números en aquests
llocs. Unes tires de números que s'han, penso, a 2 euros.
Me sembla que després de la Fira del Vi acostar-se a Porrera serà tot un plaer, per la gent. Podrà pair els efluvis etílics, no, Agustí? Molt bé.
El punt.
De totes maneres, portàvem una notícia en primícia que l'amic Joan Caral ens comentava, no? Un nou vi sense grau alcohòlic, Joan?
No, ara ho he vist aquí, sí. Sembla ser que la Casa Torres ha tret al mercat un vi de 0,5 graus, que es diu... Espera't, ara t'ho dic.
Sí, però és curiós això. Bueno, de fet, si hi ha cervesa sense alcohol, deu ser tècnicament possible.
El vi es dirà Natureo.
Toreo es dirà.
Natureo.
Natureo.
Serà perquè sigui més natural.
No sé, no he pogut llegir en detall, el procés d'elaboració, però està fet en macabeu.
En macabeu.
No, macabeu no. En moscat.
En moscat, com un moscatell.
Moscatell. Sí. O sigui, suposo que serà molt aromàtic i
Que serà com un most o no?
No ho sé com serà. Ho acabo de llegir, és que...
Ara és que jo havia sentit alguna cosa d'aquest vi, però no m'ho acabava de creure.
El cert és que des que el tema de la prohibició o els controls d'alcohol a la carretera s'està notant una disminució.
Una baixada
de consum.
L'amic Egi ens ho diu.
I...
Hola, Egi.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, hem de presentar l'Egi. O no cal presentar-lo? Els que aneu a l'escola o us acosteu per allí o al taller Galzeran, a vegades aneu a fer un cafè. Com es diu el teu local?
Càbala,
però no ens paga propaganda. Però és Egi Bertosi.
Pago propaganda.
Ah, vull dir, pagues a la ràdio, no? A la ràdio. Podries patrocinar el programa, eh?
Ah, també.
És a dir, el que ens truqui primer tindria una ampolla de la cooperativa Marçal Falset.
Acabat un vermut
a la Càbala.
Bé, Egi Bertosi no va poder venir la setmana passada, compromisos el van impedir estar amb nosaltres, però tenia molt interès en fer-nos 5 cèntims sobre la figura polèmica, controvertida i guanyadora de les darreres eleccions, don Silvio Berlusconi. Ja sabeu que fa poc Itàlia ha hagut un procés electoral.
És que jo penso que des de fora d'Itàlia la gent no ho entenem, el que passa a Itàlia, no?
No s'entén perquè...
Suposo que des de dintre d'Itàlia potser sí que s'entén, no?
Doncs tampoc.
Tampoc. És un consol, això també, no? Sí.
Bueno, escolta, doncs per què l'han votat tanta gent?
Ah, clar, ara us... Si me deixeu 5
minuts... Sí, però primer...
Estem intrigats, de veritat.
Deixarem a l'Egi que ens ho explicarà, però ho ha de fer en 5 minuts, si no se li baixarà el micro, Perquè
micro,
avui tenim un munt de coses per explicar, Recordo que ens podeu trucar en qualsevol moment i que passeu sempre al davant, fins i tot del contertuli més important, Quan truqueu Valtros sou el número 1, 977-83-0044, 977-83-11, i quin és l'altre? 35?
35.
11-35. Del control tècnic, el nostre amic ens diu que sí. Endavant, Egi.
Silvio Berlusconi, Milà, 29 setembre 1935. Tiene 71 anys i la cara non la dimostra. És l'home més ric d'Italia, segons Forbes 2008, amb un capital de 9.400 milions d'euros.
Ui!
Fill de Luigi Berlusconi, que havia començat com un empleat de banca alla Banca Rasini, che va a cavare come direttore della stessa banca, e De Rosa, una segretaria della Pirelli. Berlusconi ha cominciato la sua fortuna nella costruzione, nel mondo della costruzione. Ha cavato con gli gams che di suo padre, con la Banca Rasini, con la proprietaria della Banca Rasini, comincia anche a tindere contatti con la finanza della Suissa. Nello anni 70 in Italia, e nella parte nord, con tutto il clima del 68, di rivoluzione sociopolitica, tutti gli impresari del nord tenevano un po' delle sue proprietà. y todas estas últimas venían portadas todas a Suiza, que era la que gestionaba todo el norte de Italia. Y en los años 70, al norte de Italia, había varios personajes que tenían una influencia ya al 100% sobre lo que era la política económica de Italia. Uno era Michele Sindona, un personaje que triplicaba lo que la gente le donaba a mis inversiones que fea al extranjero.
Un famoso banquero.
Sí, que em sona, mor amb un café en cianuro en prisión.
Ah. Un altro
era Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, che trovarono penjato a pont. Londres. A un pont.
Oi.
E un altro era Stefano Montale. Questo era il clima. Questi erano personaggi.
Montale,
un mafioso della democrazia cristiana.
Quin trio.
Che tenía contatti a Milan, con tutti gli industriali di Milan. A che Stefano Montale fu il primo che incomandò alla Alfa Romeo due coches blindati. Mai la Alfa Romeo aveva fatto due coches blindati e lui aveva fatto per Stefano Montale, ma non ha servito di res perché a Montritolo saltò.
Sì, tots no van morir de mort natural.
No. I al seu posto va ser agafat da Rina. Totò Rina. Che sicuramente conosce.
Sì, mafioso.
Vale. In aquel contesto Silvio Berlusconi già che aveva fatto, a parte dal mondo delle costruzioni, aveva costruito Milano 2, una città che tiene anche avui in dia il suo obelisk, che ricorda il dia dell'inaugurazione. Tenia molte amistà nel Partito Socialista di Milano. Aveva comprato al Milan l'equipe di football e l'aveva fatto guadagnare. Aveva portato la televisione commerciale a Italia.
Telecinco?
No, Telecinco. Abbiamo importato tutto un pacchetto di programmi di televisione, che è la televisione basura, la famosa dal grande hermano a tutto il reality
la
show.
La cicciolina,
sì, no?
Come si dice?
Non mi ricordo.
La cicciolina. No, forse quella va a essere l'unico faio che non fa il Berlusconi. Se va a scrivere a una...
No, les Mama Chicho, mi sembra que això, deia. Mama Chicho. Les Mama Chicho era un programa molt...
Això però... volia dir.
Mama Chicho.
Sí, potser aquí en Itàlia no se va arribar a fer.
Això
aquí
volia
sí que
dir,
es feia, les Mama Chicho. Lleugeres de roba i de grans pectorals.
I igual. Vale, compró la Mondadori, la cadena editorial més gran d'Itàlia. La compró gràcies a haver comprat un xutxe. I això està a tots els actes judicials perquè el seu advocat va ser arrestat. Però la cosa fort è che hanno arrestato l'avvocato che ha pagato il giudice e non hanno arrestato il Berlusconi che era
sì, il delinquente, no, l'avvocato del delinquente sta invece,
se va a scrivere sempre nello 70 alla P2 che era la lobby massonica
la logica massonica
sì. Importante. Io vorrei, a 40 anni aquest home havia fet tot.
En 40 anni xiquet, quin curriculum,
havia fet tot. Nel 74 compra la residència de Arcore, que és la seva casa actual, dalla figlia della famiglia Casati. Stem parlant d'una villa a prop de Milà de 1 milió de metres quadrats, a un terreno de 250 hectàrees.
Perdona, seguirem amb Berlusconi després de la trucada, perquè és una vida de novel·la, eh?
Aquesta, no sé, diem-ho altres.
Què? Ah. Vale. Doncs després, li donarem pas a la trucada després d'aquest apassionant vídeo de Berlusconi. Endavant.
Molt bé. I compro aquesta casa nel 80 per 500 milions de lire, que són equivalent a 250.000 euros. Fa 25 anys després, la filla Casati declarò que amb aquell preu podia comprar 2-3 puestos pel cotxe a Milà. Amb lo que havia... Dintre di tutto ciò, Berlusconi nel 2000 mor Vittorio Mangano. Chi è Vittorio Mangano? Attenzione a tutti i nomi che direi perché saranno importanti.
Per cada passo della vita.
Anche Vittorio Mangano, che era lo stalliere di Arcore. Arcore era la villa di Berlusconi, sì. E lo stalliere era la persona che guidava lo scavalci. Potete immaginare 250 ettari e quanti cavalci tenia Berlusconi ahí dentro. Han cavat da gravació telefònica, han descobert que aquest cavall venia recapitat directament a l'hotel a algunes persones. Llavors, podem veure que la figura de, del cuidador de cavalls era una miqueta ambigua en aquest sentit.
Com dius que els cavalls venien? No he entès el perfil aquest.
Sí, sí, s'han gravat trucades sí. que demanaven a Vittorio Mangano de portar cavalls a l'hotel.
A l'hotel?
A l'hotel. Jo, ah. si me demanen de portar un cavall, me lo portes al meu tros, no me lo portes a l'hotel. Llavors no estava allà a cuidar cavalls a Vittorio Mangano. Ah. A Vittorio Mangano, quan morì, a la seva tomba posaron no barattò la dignitat amb la libertat. Che volia dire? A Vittorio Mangano si va a morire di cancer in prisione.
Ah, che te l'ha preso? De mort natural o l'ha preso?
De mort natural l'ha preso. Non lo posso a casa la seva mort perché non parlò. Si caiò tutta la vita.
Vale.
Vale. Stiamo parlando che era il capo mafia della famiglia Portanova di Palermo. Ergastol, catena perpetua per 3 omicidi, traffico di droga e estorsioni. A che signor lavorava i cuidava los cavalls a casa de Berlusconi.
Sí. Clar, ja entenc. Ara, vale. Se van tenint això dels hotels i els cavalls. Sí.
Introduït Vittorio Mangano per un altre personatge que tenia que memoritzar perquè és Marcello Dell'Utri, membre de l'Opus Dei, col·leccionista de llibres antics i jefe de Publitalia, el que administra totes les finances de Berlusconi. Marcello Dell'Utri nel 2002 ha tingut una condanna a 9 anys per associació mafiosa. Per 30 anys ha sigut Marcello Dell'Utri l'ambasciador de la màfia nel nord Itàlia. Tot el que estic dient està tot documentat da jutges. No da...
Doncs vindran a buscar aquí a Ràdio Falset.
Estic completament tranquil de lo que estic dient. Nels anys 90 comença Manipulite. Què és Manipulite? Un pool de jutges comencen a descobrir tota la mala política.
Manos Límpies, que es deia
Manos
aquí, no? Sona el moviment Manos Límpies, sí.
Comencen a arrestar tot el que són la dirigència del Partit Socialista del Partit Democristià. Se destrossa la classe politica che tenia il potere in Italia. E il 18 gener del 94, per la prima vegada, penso a livello mondiale, si presenta un partito amb una videocassetta. Berlusconi invia un messaggio in videocassetta a tutta Italia e presenta il suo partito. Partito fondato da Marcello Dell'Utri.
Vale.
No anys per no associació anys mafiosa. Sí. Vale.
El pare segon... del partit, el senyor Lutri.
Marcello Dell'Utri. Segons una declaració d'Antonio Giuffré, un petit mafiós declarat atentible, Forza Italia és el resultat d'un pacte que Marcello Dell'Utri ha fet amb Bernardo Provenzano. Atenció, estem parlant de coses bastant fortes.
El Provenzano és el que van agafar,
molt bé, això mateix.
Que menjava formatge de cabra i estava, saps, aquest...
Allò que escrivia...
A prop de Corleone, no?
Molt bé, això mateix. Això mateix. Llavors, quan se va presentar Berlusconi, era un home que havia fet moltes coses. Era un emprendedor, segurament guanyador. Era ric. Llavors, no tenia que robar a altres. Havia canviat les televisions, havia fet tantes coses per les seves empreses que le podia fer també per l'Itàlia, que havia arribat en un moment de quebra total. Llavors, la gent se va enfiar d'aquest personatge. I li va fer guanyar 3 vegades les eleccions, el 94, que va durar afortunadament 7 mesos. Nel 2001, 4 anys, i nel 2005, un any i mig. I nel 2008 ha tornat una altra vegada.
Perdona, Egi, que et talli. Una pregunta breu, i suposo que els meus contertulis també. Però aquest currículum que tu ens detalles tan abastament, el deuen conèixer els votants italians?
Molt bé. Ara us...
Acabo. Jo estic intrigat.
Perquè podeu entendre bé la situació italiana. L'etichetta que han posat d'Itàlia és República de les Bananes, la República de los Plátanos. Per identificar aquells països tropicals.
Sí, República Paral·lera.
Ho coneixem, eh?
Sí. Això també hem viscut molt temps en un lloc.
A Hispània també arriba aquest nom.
Molt bé, molt bé. El Parlament italià mai ha treballat nella seva història per una persona com Berlusconi. Ha fet 53 provvediments a persona. Llavors, només per salvar l'integritat de Berlusconi i decenes per totes les seves empreses.
Ah, sí, tenia... el que es diu aquí en català immunitat.
Immunitat, sí. Tenia deputats que canviaven la llei a favor de Berlusconi i quan no lo feien ells, lo feien els seus avocats que tornaven da Milà, dal jutjat, tornaven a Roma, al Parlament, perquè eren nel mateix moment avocats i parlamentars i canviaven la llei. Llavors, tots els problemes que podien trobar durant el debatement lo solucionaven canviant la llei. Llavors, avui en dia en Itàlia el problema és que tu pots fer el que te dona la gana perquè... al teu juici no s'acabarà mai. anirà avanti in prescrizione després que supera totes les fases de judici. Aquesta és la situació d'avui en Itàlia. Imagineu que nel 2001, Berlusconi va declarar que havia pagat 500 miliardi di lire. 500 miliardi di lire, estem parlant de 250 milions d'euros només en parcel·les d'avocats. Nel 2001. Vale? A part de tot això, recordem de tot el que ha fet en la política estrangera, de la guerra d'Iraq, fins al G8 de Gènova, on va massacrar joves que estaven ahí només a protestar.
Me'n recordo d'aquelles escenes, sí.
I a més de totes les figures de pallasso que fa durant totes les seves vacances, a l'estiu, que surt amb una bandana, que surt, que canta, amb Apicella, que és el seu director, coses que només...
Un showman.
Ma és un showman. És un showman economista també, perquè el seu sistema de no pagar tax, impuestos, és famós en tot el món. Totes les procures mundials han estudiat el sistema de no pagar taxes de Berlusconi, que és un sistema molt senzill. Jo compro, vendo o compro un dret televisiu a Los Angeles, passo tot per Panama, passo per un'altra empresa d'Anglaterra, un'altra de Bèlgica, i han acabat...
Un carrusel d'empreses i qui no es paga.
Un carrusel d'empreses que són tot del mateix amo, en aquest cas sí. De Berlusconi. Vale? I la realitat avui en Itàlia és aquesta, que tota la TV, l'editoria, estem parlant que la televisió in Italia sono 6 canali principali e lo 6 sono controllati da Berlusconi. L'editoria al 98% è controllata da Berlusconi, le finanze, l'assicurazione, lo sport, la politica, è tutto nelle mani di questo uomo, che praticamente insegna quello che vuole insegnare, non solo a altri ma anche a altri che stanno fuori. L'unica differenza è che in Italia non c'è un contraddittorio, cosa che
vuol dire un contraddittorio?
Contraddittorio è quando io dico la mia e tu mi contesti la tua.
Opposizione.
No tenen ser cope.
Il problema d'Itàlia bàsicament és que la classe política ha desaparegut, és a dir, els partits estan entre els corromputs i s'ha desaparegut, i ha sortit una persona que encara està més corrompuda que els polítics, i és el Salvador d'Itàlia.
O sigui, mana la màfia.
Això seria una miqueta un resum que podríem fer, no?
Mana la màfia.
I no hi ha mitjans independents, radiofònics o televisius?
Mira, ti faccio un esempio. Nel 2001, a una trasmissione che si dice satirico, un comic molto intelligente italiano che si dice Daniele Luttazzi invitò un periodista che si dice Marco Travaglio. Questo periodista aveva fatto un libro con una pregunta, il titolo era una pregunta: signor Berlusconi, come ha fatto Calès? Vale?
Lo compreremo quel libro?
Sì, potevo comprarlo. Sì, lo scompaggio di Berlusconi hanno comprato tutte le copie a Italia, perché è passata ciò. Il mateix periodista va a dire che si va a trovare gente che andava per chioscos a comprare al libro, di maniera che la gente non poteva leggere. Qui stiamo parlando di un nome.
Perdona che tagli, sì. Aquí es va intentare fare un libro sobre una gran cadena comercial che non vull dir il nome. I també el llibre va desaparèixer de seguida, perquè ja m'enteneu.
Atenció, aquí estem parlant d'Itàlia, que és, nella classifica mondiale di libertà d'informació sta després di Zimbabwe, entre Zimbabwe e Burkina Faso. Entonces stiamo parlando di una situazione abbastanza greu. Spagna no penso, è una delle ultime també in Europa. Io penso mascheres perché ancora sta legata a una società, una miqueta che veu més all'arrere che andavano, però non pensiamo che qui també stiamo in un paese totalmente libero dall'informazione, e lo che mi acabes di dire tu è una prova d'aquest, e non lo stic dient io.
Me dices, però, bueno, ens hem quedat parat, jo no sé si ha deixat el programa i ja, anar
resumint,
cap a casa.
Resumint, està clar, mitjans de comunicació estan en les seves mans.
Tot. Mira, imagineu només una cosa.
El problema parteix de que la classe política, primer des de la democràcia cristiana fins als socialistes italians, tots han caigut al parany de la màfia, per dir una manera.
Sí, és veritat.
I evidentment doncs, la classe política normal i corrent, la que havia de salvar els mobles, resulta que va ser els primers que es van amagar dintre, no?
Perfecte. Un exemple, el 29 de
no?
Sí, el 29 de novembre del 2002 preguntava Berlusconi durant el debattement del procés sobre Marcello Dell'Utri per mafia, lo que ha acabat se va acabar amb 9 anys, una condena de 9 anys. Van fer algunes preguntes a Berlusconi sobre l'operat del seu braç dret, sí, que era Marcello Dell'Utri, i per aclarir la posició de Marcello Dell'Utri i també di Berlusconi. I Berlusconi, amb tota la decepció de la gent que estava lì, no se va agafar el dret de no contestar al jutge a les preguntes que feia.
Callada per resposta.
Llavors, què ha passat? Que quan s'ha acabat tot, el jutge va sortir pel Palau de Justícia per la part del darrere i Berlusconi va sortir per la part d'endavant on hi havia tots els periodistes que l'esperaven. Aquesta no és informació, aquesta és propaganda. I Berlusconi in Italia tiene la propaganda. Ma... Sabem molt bé que són dos els factors que ens fan decantar per una democràcia o per una dictatura. I una és la llibertat d'informació i l'altra la gran diferència entre la gent que té riquesa i la gent que se mor de gana.
És curiós.
I Itàlia estem en aquesta situació, monopoli de la informació, la majoria de la gent que no arriba al final de mes i uns quants...
Així hi ha un desequilibri, ha augmentat el desequilibri social a Itàlia. Sí.
Anem digues, és que és curiós, una pel·lícula de ciència-ficció, que entre altres coses, el que em va xocar era que deia que d'aquí molts anys els països estaran en mans de multinacionals, sí, no en mans de polítics. Pues ja aneu per aquí,
De fet, les legislacions són això, no? Vull dir, van més en funció del mercat que ni pas de les persones. No?
Molt bé, me sembla que està molt interessant i ara farem un KitKat. Després continuarem la nostra conversa, que tenim molts més temes. Haguéssim pogut fer un monogràfic, sí, però la tertúlia necessita també un ventall. T'ho agraeixo, Egi, però no marxis, continues amb nosaltres. Tenim per línia telefònica el senyor alcalde, el senyor Jesús Torralba, que em sembla que ens volia fer un comentari que pot ser d'interès no només per la gent de Falset, sinó de tota la comarca. Endavant, Jesús.
Hola.
I perdona que t'hàgim fet esperar una mica.
No, al contrari. Si jo estava escoltant la ràdio, és molt interessant el que ha dit aquest senyor i la veritat és que des d'un punt de vista de la proximitat, si més no, com a llatins que
sí,
som,
sí.
Doncs...
Estem al mateix vaixell, la Unió Europea.
No, és preocupant que no se'ns empalti alguna cosa d'aquestes, però en fi, en qualsevol cas, jo voldria, donant que aquest matí hem estat amb el subdelegat del govern a Tarragona, el senyor Belló, hem estat revisant la possible ubicació de la sortida aquesta cap a l'interior del Priorat, i al mateix temps hem aprofitat ja per determinar la data d'obertura de la variant, que serà molt immediata i que com que és un tema, entenc, d'interès general, doncs m'he atrevit a trucar-te per comentar.
Me sembla molt directe, bé. Eh? Tens la data, doncs?
Sí,
se
la
pot
data
dir?
És el proper dimecres 30 d'abril.
Apunteu, dimecres 30 d'abril...
S'obrirà la variant.
La variant.
No cal apuntar-ho, és tan imminent.
Molt bé.
I com que és un tema de fa mitja hora que he acabat la visita amb aquest senyor, doncs penso que en directe, i com que molta gent de Falset i de la comarca ho escolta, doncs que ho sapigueu tots, que la previsió d'obertura variant és el proper dia 30, l'hora no està confirmada, ni tampoc si ve o no alguna personalitat a fer la inauguració. Però en qualsevol cas, la intenció és obrir-la al tràfic definitivament el dia 30.
I després se mirarà això que deies d'aquest accés.
Sí, de fet accés. Estan estudiant un parell d'alternatives, però bueno, evidentment això no atura en absolut el tràmit normal i la evolució normal de la posada en marxa de la variant. No?
Doncs...
Continuem insistint en que s'ha de fer una entrada cap a l'interior del Priorat, venint des de Reus, evidentment, i bueno, s'està treballant amb això.
Molt bé, Jesús. Escolta, t'agraïm aquesta primícia informativa.
Al contrari, a vosaltres.
Una abraçada.
Merci.
Adéu. Bon dia. Adéu. Bé, al Jesús no li podem donar l'ampolla de vermut, tot i que potser li correspondria. Però, molt bé, el dia 30, doncs s'inaugura la variant. No se sap si es farà algun acte així oficial o agafarem el
suposo
cotxe.
Suposo que la Madre Álvarez no vindrà, no?
Ai, la Madre. Antes, com era? Partida,
quedó bla.
Escolteu, me permeteu fer un gir copernicà. Havia convidat a l'Agustí, que ell és home de lletres, tot i que ha quedat parat, la millor novel·la de ficció, me sembla que queda petit al davant de la vida d'en Don Silvio, no, Agustí?
Home, doni-do.
Aquells que van fer el guió del Padrino, vols dir que no podríem fer la quarta part?
I tant, m'imagino. És que normalment la realitat sempre supera la ficció, eh? Vull dir, per tant... No...
I encara no he parlat d'un par de coses
que
expliquen una miqueta el personatge Berlusconi.
Però tu, si m'ho permets, un altre dia una cartera, perquè això és tan apassionant.
Sí,
i prefereixo que ho païm també a poc a poc. Et sembla
sí,
bé?
Sí, sí, perfecte.
Et sembla bé, Rosa? Sí, sí. Agustí, fem un balanç de la Diada de Sant Jordi. No et preguntaré per tu últim libro, com deia l'Umbral, he venido a hablar de mi libro, però vas estar content, van tornar a triomfar els mediàtics, vas comprar el llibre de Reixac, que es veu que enguany
no,
ha resat.
No, fotis, no, home, no.
Què et va semblar la valoració? Bueno, quina valoració?
Home, mira, veure, jo primera, veure, hi ha una cosa que me sorprèn. Primera, bueno, hi ha dos grans triomfadors d'aquest Sant Jordi, no? Un és l'últim llibre del Zafón, que... Vull dir, per una banda, que hagi venut en un dia 500.000 exemplars, que és una passada, no? Però, per altra banda, a mi m'estranya, perquè és que en català no sortirà fins al mes de maig.
Vaja.
Vull dir, no entenc això, no? És a dir, és que em farà ser, perquè després diuen que, clar, la gent llegeix més en castellà que en català. És clar, jo vull aquest llibre, i però resulta que si el vull llegir en català m'he d'esperar com a mínim un mes.
Doncs si
que m'esperaré, que m'esperaré, això està clar.
Per tu, perquè ets un català militant.
Però en tot cas em sembla una falta de respecte als lectors catalans, per part de l'editorial, que no tregui el mateix dia el mateix llibre en català i en castellà, i quan l'autor és català, precisament, vull dir que no estem parlant de... I l'obra passa a Barcelona, vull dir que, per tant, aquí no té perdó. Altres, si fos un escriptor, el Ken Follett, un d'aquests, mira, potser t'hauries d'aguantar, però si hi ha un escriptor català, no s'acaba d'entendre.
Aquí manen els caps de màrqueting.
No, ja. Sí. Això per una banda. No, però després les estadístiques diuen que se llegeix menys en català, o aquest llibre se vendrà menys en català que en castellà.
Mi, penso, Agustí, hauria passat el mateix si l'autor era gallec.
Sí, no, per descomptat. No, però vull dir que en aquest cas, vull dir, encara penso que remarca més la idea aquesta.
I el segon
aquesta,
triomfador
no?
que tu consideres?
L'ha Najat al-Hajmi. El
Derri Patriarca.
Sí, i tant.
Li has donat un cop d'ull al llibre?
No.
Algú
no.
De vosaltres l'hi ha donat? M'han dit que és bon llibre, però jo el vaig intentar buscar i estava esgotat els llocs que vaig anar.
Sí, ha sigut el llibre supervendes d'aquest Sant Jordi,
Bé, doncs.
I, per tant, en principi...
I els mediàtics què, com sempre?
Els mediàtics, sí. A veure, qui triomfa són els mediàtics.
Però a veure, jo em vaig fullejar allà del Polònia, però a mi m'agrada veure el Polònia per televisió, m'agrada, tu passes bé.
Cada cosa els temps,
però me sembla que ha comprat un llibre de 4 gags i de 4 codits. Igual que, per exemple,
els monòlegs del Buenafuente, jo els trobo molt bons, però veure'ls a la tele, no sé si llegir-los, són tan bons, Vull dir, jo penso que les coses, cada cosa té el seu lloc, el seu espai, no?
Apreciats oients, què us sembla? Heu comprat un bon llibre o els mediàtics us agraden?
Però jo he portat aquí amb aquest paperet.
Aquest paperet,
coses
perdoneu,
de lectura.
Porta la
coses de lectura, perquè és el diari d'avui.
Deixa'm explicar, és un paper enorme, reaprofitat, d'un tros de diari que em sembla que és el periòdico.
D'avui.
L'avui d'avui?
No, el periòdico d'avui.
El periòdico d'avui, Ja sabeu, doncs, la lectura de l'Agustí, el periòdico.
Sí, jo els dissabtes sempre compro el periòdico.
Sí, se fa via, eh? En català, que quedi clar, eh? Digues,
Agustí. Són en castellà, doncs no, però també n'hi ha versió catalana, també. Bé, doncs, resulta que parla dels hàbits lectors, vull dir que estem a Sant Jordi, estem parlant del llibre i tot això, resulta que el 41% dels espanyols adults, és a dir, per tant, s'inclouen els catalans, també, no han llegit cap llibre per plaer durant l'últim any. Per plaer?
Per plaer.
És a dir, quasi el 50%. I el que és pitjor, el 16% dels universitaris declaren que només llegeixen per obligació.
Trobo més greu aquesta xifra, quasi.
No, però això t'ho dic jo. Vull dir, quasi el 41%, quasi el 41,5%, no llegeixen per plaer, i els universitaris, més del 15%, el 16%, no llegeixen si no és per obligació. Me sembla un nivell...
Són unes xifres per fer pensar.
Vull dir, per això l'he agafat, perquè és un paper molt petit, però diu moltes coses.
Molt bé, Agustí, quedat parat, de la teva capacitat de síntesi. No m'hi posaré més amb els paperets petits, A veure, truqueu-nos, 830044, que encara teniu dret a la magnífica ampolla de vermut de les cooperatives...
Com, que no és per senyor alcalde?
No, ho sento, que semblaria un tracte de favor, no.
Home,
l'ha trucat ell, no?
No és pel senyor alcalde, ho sentim. Si un dia truca el ciutadà Jesús Torralba, serà per ell.
Molt bé.
Ara pot trucar, com a ciutadà.
Com a ciutadà
i que reclami l'ampolla de merda. Sí.
Però es veu que aquí, com que no fem això del Carrefour Rosa, no ens truquen tant.
Avui no truquen, no estan inspirats la gent. Un concurs,
calla, no li expliquis a l'Agustí.
No, un concurs que hi ha hagut d'una empresa d'aquestes.
D'una empresa potent, que patrocina Ràdio Falset.
És que això vol dir que, Ràdio Falset està agafant empenta i està agafant volada,
A veure si el nostre programa ens el patrocina des d'Itàlia, vés a saber,
No, que seria per Berlusconi segur. O alguna empresa associada.
Si aquesta nit veig un senyor s'engabardina instruments de música, per casa meva començaré a tremolar, A veure, portàvem també el Joan uns deures de fa 3 o 4 mesos, no, Joan, aquests deures?
Sí. Primer, mira, aprofitaré...
No, però Joan, és que no t'he presentat abans. Joan Caral, el Joan de l'Agrari.
No m'has presentat?
No, doncs ara te presento,
Anem bé, avui.
És un col·laborador habitual cada mes, però l'últim mes ens va fer campana, però ha portat els deures.
Sí, no, fa 2 o 3 mesos ja em vas preguntar un tema que havia sortit a la premsa sobre la regulació del mercat de la vinya i el vi a la Comunitat Europea. Però te vaig dir que ho miraria, precisament el compromís, o sigui, l'acord polític està pres, ja, el reglament comunitari que regula tot això està a punt de publicar-se i m'ha caigut a les mans un esborrany del Real Decret, que és el que ho regula.
I perdona, Joan, això s'aplicaria a tota la Unió Europea?
Tota la Unió Europea,
d'acord.
Sí. A veure, el que deia la premsa és que es podria plantar sense drets, tal. Realment, com ha quedat definitivament, és que de moment fins l'any 2015 i possiblement fins al 2018 per plantar vinya caldran drets.
És a dir, que Catalunya serà independent, no? No teníem un referèndum el 2014? Potser ja estarem fora de la Unió Europea, no? Està bé.
O sigui,
fins al 2015, drets.
Com has dit això? Què? No estarem fora de la Unió Europea.
Home, si ens
estarem dintre de predret. Dintre de predret, no fotis.
Home, som europeus, som catalans, però som europeus.
Home, Carot, una de les condicions és aquesta, president.
Ah, d'acord, rectifico. Molt bé. Em sembla molt bé, Agustí.
O sigui que això... A veure, pels vins petits i per les zones petites, això és una bona notícia perquè farà falta...
D'acord.
Ara, pel lliure mercat no és una bona notícia perquè és l'únic mercat que està tan regulat que no pots plantar el que vols a la teva finca, no? Això, discutiríem potser 2 hores sobre això, però bueno.
Però l'altre dia ho discutirem.
Sí.
Però de moment, fins al 2015 hi continua havent els drets de plantació, no?
Sí. Després també hi haurà... s'hauria un nou termini d'abandó definitiu, o sigui que resumint, seran només 3 campanyes, la propera les 2 següents, les subvencions seran decreixents, com se diu?
Decreixents.
El primer any serà més i anirà baixant els següents, en funció de la producció dels últims anys. Si hi haurà, la decisió serà a nivell europea, vull dir que no es decidirà aquí, hi haurà unes prioritats. La primera prioritat serà qui arrenqui tota l'explotació i tingui més de 55 anys. La segona serà qui tingui més de 55 anys i arrenqui part de l'explotació. I la tercera serà qui arrenqui tota l'explotació i menys de 55 anys. O sigui, si en funció del volum, el volum de peticions d'Europa, doncs, per prioritats aniran tallant. Igual un que està a la segona prioritat ja no podrà demanar ajut. I l'altra cosa, bueno, regular altres coses, però també per no entrar en detalls, hi haurà un nou període de legalització de vinyes. Ja sabeu que per les vinyes, hi ha vinyes que estan plantades sense permís, són vinyes il·legals. Però això serà només per vinyes plantades abans del setembre del 98. Aquestes es podran inscriure i ara feia des del 2001 que no es podien inscriure. Estan eren vinyes que...
I on venien la seva explotació? Ho podien vendre? Ni que...
fins ara es podia vendre perquè el control no es podia fer. Des de l'any passat hi ha, no sé si us sona, que potser en vam parlar aquí, hi ha la targa vitícola. Aquest tema ara ja no es podia amagar tant.
D'acord.
I molt resumit és això.
Però em sembla que has fet una bona síntesi,
Sí,
no
sí.
Tan sintètic com l'Agustí, perquè aquí hi ha paperet, clar.
I si em permets, un recordatori a tothom.
Un recordatori.
Ja ho sabeu que cada any hi ha un tema que es diu d'un, que és declaració única, on se demanen tots els ajuts que tramitem nosaltres. El dimecres, el mateix dia que s'obrirà la variant, és l'últim dia per demanar aquests ajuts. Una mica per recordar si algú s'ha quedat despistat.
Molt bé. Dia de la variant, darrer dia dels ajuts.
Que és per demanar els ajuts del pagament únic a la fruita seca i l'olivera, també hi ha els que en diuen les indemnitzacions compensatòries, els ajuts a les mesures agroambientals i després tots els ajuts a inversions, ja sigui plans de millora, incorporacions de joves i el que diuen també inversions o productives, perquè aquí, per exemple, hi hauria, si algú es vol arreglar els marges de pedra i les casetes de pedra, doncs són inversions o productives que també estan subvencionades. I una cosa que surt aquest any, que fa anys que no sortia, que és els ajuts a la jubilació anticipada dels pagesos que tinguin més de 60 anys. Si encara no has arribat a 60 anys, pot demanar aquest ajut. El que passa que té un petit o gran inconvenient és que has de passar l'explotació a un jove que s'incorpori aquest any. O sigui que aquest jove,
he de fer un traspàs de...
aquest jove tindria que demanar també la incorporació abans del 30. Vull dir que
una mica complicat.
Una mica se va obrir, ja que sóc aquí i s'acaba el termini, ho recordo, per si hi ha algun despistat, que sempre n'hi ha algun.
Molt bé, Joan, eh?
I he abusat de la teua...
No, has fet molt bé els deures, eh? Progresses, Rosa, adequadament, no?
Adequadament.
No ha d'anar a setembre.
No, l'aprovem.
L'aprovem, eh?
De fet, aquests deures, quan va sortir la premsa, no hi havia ni la decisió presa política. Vull dir, se va sortir... Bueno, els periodistes,
especulacions, com sempre passen.
Els periodistes sempre especulen i, clar, ara comença a haver algo ja precipitat i escrit.
Jo crec que també que ets fill d'una comarca propera a Ascó, no? Perquè la Pobla és Terra Alta, no?
Terra Alta.
Volia parlar una mica tot això, aquest sainet d'Ascó, no? Perquè el sainet continua. Després de les partícules radioactives que me deia el Joan que les havia detectat. Qui les havia detectat?
Jo és que em parlava abans de començar.
Això és bon bo, eh? Allò és de fila, eh?
D'aquest episodi el que he trobat més... No sé quin adjectiu posar, perquè sí, no el trobo.
Esperpèntic?
És difícil.
Sí. És que la seguretat d'una xaterreria estigui per damunt de la seguretat de la nuclear. Perquè les partícules que es van detectar a la selva, a una ferralleria, venien d'Ascó, i al sortir d'Ascó no es va detectar que sortia això, i allí, i tots heu vist una ferralleria, de més, aquesta ferralleria està allí a la carretera de Valls, que es
sí,
veu,
sí.
I és un descampat, aquella ferralleria, pues allí tenen un sistema de seguretat més bo que el d'Ascó. Jo, i després te poses a pensar i penses, aquest camió segur que va parar davant de Calçales al semàforo, segur que no anava tapat, segur que si feia vent hi havia gent darrere,
i segur que ha caigut alguna partícula pel camí,
i dius,
un rosari de partícules,
para de pensar perquè t'agafa
més
tu,
no pensar. Déu-n'hi-do, eh? També queda... I d'Escó hi havia també notícia que ha generat més polèmica, aquest projecte temporal
d'un magatzem
de residus.
A mi la paraula temporal comença a fer por, ja.
Sí, es fa sortir cabells blancs, no?
Sí, perquè, clar, el temporal pot ser d'un dia o pot ser de 100 anys. I, clar, a la vida de la humanitat, 100 anys no són res, és temporal. Sí.
El problema, però, de residu nuclear és aquest, que encara no s'ha trobat una solució per eliminar el residu.
Que no hi
és. En França, la solució que han adoptat d'aquí a 100 anys és un magatzem.
Clar.
Un magatzem amb totes les màximes seguretat que poden garantir, ma aquesta és l'única solució que de moment té.
Hi ha solució,
un magatzem per 100 anys.
Hi ha solució, però és temporal. Jo vull dir, la radioactivitat crec que es perd en no sé quants mils d'anys.
Sí,
temporal. Una solució temporal.
Un temps.
Bé, la promesa també de Zapatero dels 400 euros, veu que era una mica temporal també. Tots estàvem contents de que tindríem 400 euros a la butxaca per gastar, per reactivar l'economia, i no els tindrem de cop. La Rosa no podrà comprar aquell parell de sabates tan boniques.
Jo volia comprar un parell de sabates.
Te'n compres una, eh?
Una, compraré la meitat.
No és una mica trist que aquestes promeses al final siguin així, o és lo normal?
Com ha quedat això?
Doncs es veu que 200 deien que ara, amb la declaració de renta, i els altres ja els trobaràs d'aquí a final d'exercici econòmic.
Però sí,
abans de les properes eleccions.
Ah, perdona, tenim una trucada. Bona tarda.
Hola, bona tarda, soc el Joan.
Joan, te tornes a quedar una ampolla de vermut,
sí,
eh?
Sí, però ara que tornem a tocar el tema de l'altre dia, ja que vaig trucar.
Sí, vas parlar dels molins de vent.
Dels molins de vent, sí. El sistema de les nuclears. Jo no he vist cap ecologista que hagi fet una manifestació per això de la nuclear.
Contra la nuclear?
Sí, en són aquests ecologistes.
Només vaig sentir unes declaracions d'uns de Tarragona que es diu Ecologistes en Acció.
Sí, però no n'he sentit cap. Aquí a la comarca n'hi ha molts. N'hi ha molts que diuen que ho són, no ho sé si ho són, diuen que ho són, però bueno, tenen televisió, gasten gasolina al cotxe...
Ai, que se't tiraran a sobre.
Ordenador, és igual, vull dir, ho som o no som? Vull dir, si ets ecologista ho ets per tot, no per només sortir i si amb algun pot enxufar, si no enxufar, si sí, m'entens? Vull dir, que no, és que estem al de sempre, en som els ecologistes.
És a dir, m'estàs reivindicant que hauria de sortir una colla de gent que ha sortit altres vegades i no surten ara.
I que m'ho expliquin, vull dir, claro, de qui és culpa? Vull dir,
home, el que està clar és que l'escapament nuclear, de la nuclear no és culpa dels ecologistes, vull dir,
no,
el que no podem plantejar-nos és dir...
Poden sortir, manifestar i protestar. Jo no he vist cap protesta.
Home, el que va treure la república va ser els ecologistes, no?
Vull dir, jo no he vist cap protesta. En canvi, si fiquem dos molins, sí que veig protesta. Jo no dic, jo no vaig a favor de dos molins ni de la nuclear. Cadascú, mira, en aquest món ens han de mantindre tots i gràcies a la nuclear tenim llum i gràcies als molins tenim llum. Vull dir, això és allò. Vull dir, tot, cadascú té el que es mereix en aquesta vida, no?
Joan, però, jo no pertanyo a cap col·lectiu. No? Tinc entès que Greenpeace eren dels primers que van denunciar la... L'ho desco, i no sóc de Greenpeace ni molt menys.
No, però si això no ho discuteixo, sí. Discuteixo que aquí hi ha un...
Tu parlaves dels ecologistes de la comarca.
Exacte,
d'acord.
Exacte, comarca d'aquí, comarca de Mora d'Ebre, vull dir, la zona aquella, la comarca d'Escó, jo no he sentit res, absolutament res. Vull dir, a veure, que m'ho expliquin, vull dir, perquè, clar, al final és allò que dius, ets ecologista o no ets, ho ets per enxufat. I que n'hi ha molts que s'enxufen, eh?
Bueno, ja a la corrent, vols dir?
No, a la corrent no, a altres puestos.
Bé, bé.
I llavors tot és bo, el que passa que hi ha petits detalls. És a dir, quan estàs enxufat tot és bo, però allò hi ha petits detalls. M'entens, no? O no m'entens?
Bé, bé, les opinions són lliures, Joan, i ho has dit molt clar, el que pensaves.
Molt bé.
Moltes gràcies per la teva trucada, eh? Vale. Ja ho saps, que tornes a tenir una ampolla, eh?
Vale, gràcies.
Faràs una bodega, eh?
Adéu.
Gràcies a tu. Bé, això si algú... que se senti al·ludit, vol trucar, que digui la seva, no? Nosaltres som els contertulis.
Lo que ha passat és... depèn únicament de la seguretat de la pròpia empresa. Vull dir, jo he sigut...
Acosta't.
Jo he sigut de seguretat de l'empresa meva en la delegació de Barcelona i estava al corrent d'això i teníem de fer ensajos seguits, bueno, seguits cada any un tracto d'emergència. I, esclar, si, sobre això, si ho fas, pots determinar quins errors tens. Però si no ho fan... això no tira endavant, és error.
A part, jo el greu, a part de l'incident, que un incident o un accident no pot tenir qualsevol treballant, és el voler amagar-ho.
Sí, des del mes de novembre.
Això és el que trobo jo greu.
Bueno, és que...
a veure, jo entenc que quan, no ho sé, un cuiner es pot cremar, un que peu d'arbre sí. Es pot caure de l'arbre. Sí, pues, claro. La nuclear té un cert risc, que hauria de ser, però el que trobo greu és que hi ha alcaldes, l'altre dia sentia l'alcalde de Vinebre que estava davant, que deia que se'n va enterar pel carrer, que li van dir uns veïns que ho havien sentit a la ràdio.
Sí. L'alcalde, això... me sembla que és noia, no?
Sí, clar, veure, si no passa res, és dir, per què ho amaguen, si no passa res? Si no és, ocupa la població...
El que fa por és això.
Sí. Veure, és que per a mi fa gràcia, no?
Si no
ocupa la població, com diuen ara, per què ho amagaven el dia 29 de novembre?
Perquè n'hi ha un interessos que són aquest de la central nuclear que són més gran de l'interès que tenen la gent, perquè nosaltres hem parlat de Berlusconi i de la llibertat d'informació en Itàlia, ma si hem dit fa poc que Espanya també no és un país totalment liberal, aquest és un exemple. És de veritat, el sito de Greenpeace ja ve denunciat 5 o 6 vegades aquest central. Però, de veritat, cap organització local s'ha posat davant a la central amb els alcaldes del poble a dir prou.
La població civil d'Escó tampoc s'ha mogut gens, això també m'ha cridat l'atenció. I deu treballar molta gent, no, la central? Sí. La central deu donar vida a molta gent, sí o no?
Sí.
Parlem clar, no?
400 persones, com dir l'altre dia, 400 persones.
Vull dir, molta gent, viu de la central.
Igual que Flix, l'electroquímica és la que dona... Vaig treballar dos...
Tu vas treballar a l'arquímia?
Dos mesos.
Recordem que el bon amic Lluís Simó és químic, no?
Sí.
Escolta, Lluís, tenia aquesta qüestió del trasbassament. Què et sembla aquesta idea del senyor Saura per demostrar que no es portarà més aigua de l'imprescindible de desmuntar 300 metres de canyeria? No és una mica també una xarlotada tot plegat?
Totalment.
No sé, jo us parlo...
És un absurd.
O no, o és una gran idea?
No, per mi no és gran idea, home.
És que tot se fa cara a la galeria, no?
Sí, clar.
Perquè la gent cregui coses que són increïbles. M'entens? És que el problema, jo penso que el problema està que, bàsicament els polítics, no? Però la gent en general també, és a dir, es volen fer sempre combregar amb rodes de molí. I la gent, és que el bo és que la gent, i al final ja, és que ni combreguem ja.
Però
ni amb rodes de molí ni sense rodes de molí. És que ja ens tornem indiferents. Indiferents al que diguin tots els polítics, perquè clar, és a dir, això que estem parlant de la nuclear... El mateix, al final la gent ja no en fa cas. Ara passa amb l'oli de girassol. No sé què passa.
D'Ucraïna. Una partida d'oli d'Ucraïna contaminada.
Sí, ens crien tantes pors, que al final dius, saps què? Tanco la paradeta, no vull saber res, i jo continuo fent la meva vida, i potser, en definitiva, potser és això el que volen. Potser és això el que volen.
Rosa, tu que ets del món del teatre, us prenen els guions còmics, eh? A vegades no, aquesta gent.
És que pots escriure contínuament guions còmics. És com una comèdia, tot el que està.
L'última comèdia.
Tot el que està passant és una comèdia.
L'última comèdia. Ja sabeu que aquí vam debatre l'altre dia sobre si Carme Chacón, no pel fet de ser dona, sinó si era la persona més preparada o no pel Ministeri de Defensa. Això el temps ho dirà, s'ha de donar temps. Però ja sabeu que aquesta setmana hi ha hagut una curiosa notícia, no?
A la tele.
Allò de que va voler prohibir que entressin en determinades webs en hora de treball i s'ha hagut de tirar enrere. No us ho heu enterat?
Sí.
Es veu que els militars, com que tenen molta feina, es connectaven al Marca i altres webs divertides, els hi va prohibir, però ja ho sabeu, l'exèrcit espanyol no se rinde. Da media vuelta y sigue adelante. Doncs Carme Chacón ha fet el mateix. No se rinde, da media vuelta y sigue adelante, i ha tirat enrere el que havia dit. Perquè hi va haver una llau de crítiques, eh? Es veu que es connectava molt a l'AS, al Marca, diaris acrisolats d'espanyolitat nostrada.
De l'interviu.
Sí, a l'interviu. Ja veieu, eh? Però s'ha hagut de tirar enrere.
Què llegeix la gent? Qui diu que no llegeix la gent?
Veus? Però Lluís s'ha hagut de tirar enrere.
Sí, però bueno, no. És una cosa que lo té d'aprendre, vull dir, no és... No ha passat ella per la mili. Passes per la mili.
Va fer el servei civil.
Sí, clar que ho saps. A sus órdenes.
Molt bé, a sus órdenes. Escolteu, per acabar, perquè també m'ha semblat que era una notícia curiosa, el príncep Felipe va fer l'altre dia un discurs i va dir tres paraules en euskera. Els diaris nostrats, que tots són molt monàrquics, Periódico, Vanguardia, TV3, que també cada dia és més monàrquic, es veu que el tripartit és monàrquic, doncs ho van destacar. Però sabeu que no van destacar d'aquest discurs? Que va dir tres paraules, en euskera. Tres paraules, ha de ser difícil. Egunon, vai, no? Sabeu que no va destacar que aquest discurs era relatiu a la unitat d'Espanya.
Ah, clar. Ja.
Això no ho van dir els mitjans nostrats.
I ella també no sé quin dia va parlar català, la Letícia. Van a inaugurar no sé què a Barcelona.
Per tant, l'Espanya plural,
No, jo penso que Bernabé no s'hauria de sorprendre tot això.
Tres paraules en basc, eh?
Era el rei...
El príncipe.
No, però vull dir que el príncep d'Astúries també... El rei és comte de Barcelona, vull dir, em sembla que... És que hauria d'estar dintre del seu càrrec saber català, el rei d'Espanya. És que hauria de ser una obligació que hauria de tenir, jo penso.
Sí?
I tant.
És com l'obligació del papa parlar uns quants idiomes.
Per exemple, ara, si ell és rei d'Espanya i comte de Barcelona...
Si Espanya es parlen...
Sisplau, jo penso que hauria de ser... Hauria de parlar...
La sempre pregunta, de quina Espanya?
No, és igual, és comte de Barcelona.
La plural i democràtica és igual,
és igual, el títol de rei d'Espanya porta... I tu ja ho saps, que és historiador. Sí. Quin és el segon títol de rei d'Espanya? Comte de Barcelona. Sí. Per tant, hauria de parlar català.
Bé, li posarem els deures, eh? Igual que el Joan ha fet els deures i l'Agustí també els ha fet, ni que sigui un paper petitet, i l'Eisi ha fet els deures, posarem aquests deures. Ja sabeu que la setmana que ve ens trobarem a la fira, no, Rosa?
Sí.
Que tindrem un estant a l'aire lliure.
Dissabte dia 3.
Estarem en un estant a l'aire lliure.
Sí, amb una
carpa. Si fa bo que avui sí, no?
Molt bé.
Amb una carpa i tindrem una unitat mòbil aquest any.
Buscarem uns bons anòlegs que ens puguin fer una bona tertúlia, eh? Ja estan mig buscats.
M'he deixat dir una cosa només?
Sí, tant, Agustí.
Aprofito perquè després de la tertúlia ve el Perfils i avui hi ha el Paul Preston, que em penso que val molt la pena escoltar-lo.
Ostres, amb l'Agustí, eh? Així, Agustí, no marxes, eh?
No, em quedo aquí una altra
vegada. Et quedes aquí amb el Paul Preston. Molt bé.
La va gravar a la Torre Fontaubella.
No ho diguis, això, no ho diguis.
Sí, perquè se sent molt malament, segurament, perquè va ser una actuació en directe.
Tant l'Agustí també se'n va a dinar, eh? Molt bé, doncs amb aquesta bona recomanació de l'Agustí ens acomiadem. Gràcies a Pau Rull, això ha estat possible que hagi arribat a cases vostres. Gràcies als que ens heu trucat, als que ens heu escoltat, i que tingueu tots un bon cap de setmana i una molt bona fira. I recordeu, anar a l'U de la Coral la setmana vinent a les 7 de la tarda, eh? Hi haurà el bon amic Lluís Simó. També cantes, no, Lluís?
No, jo poquita voz, però desagradable.
Així no plourà, eh? Molt bé, gràcies a tots. Adéu-siau.